Hosti, tu, i d'Albert Pla a Wagner.
D'Albert Pla a Wagner, sí, sí.
Què tal, Jordi Creus?
Déu-n'hi-do, molt bé. Molt bé, molt bé.
Avui ens vens a parlar... Dissabte es commemoren els 45 anys de la mort de Franco?
Sí, 20 de novembre.
Ha passat ràpid aquest any.
20 de novembre del 75,
sí. Però abans d'això, per què no parlem d'una persona que ha mort en aquestes últimes hores i que, mira, precisament sí que lliga amb Franco, una persona antifeixista durant tota la seva vida?
Sí, sí, lliga absolutament. Ha mort Maria Salvo a l'edat de 100 anys, que no és una mala edat per morir, comentàvem ara amb la Laura. És una persona amb un compromís contra el feixisme i contra el franquisme des de tota la seva vida, des dels 16 anys quan es va afiliar a les Joventuts Socialistes Unificades. És una persona que va anar a l'exili, que va ser entregada per les autoritats franceses a les autoritats espanyoles, que va ser detinguda posteriorment l'any 1941 quan formava part de la resistència antifranquista, que va ser duríssimament torturada. De fet, li van quedar seqüeles tota la vida. Una d'elles va ser que no va poder ser mare mai a causa de les tortures infringides per la policia franquista. I és una persona després que va ser condemnada, acusada de conspirar contra l'Estat, va ser condemnada a 30 anys de presó, en va passar 16 per diverses presons de l'Estat. Ella va sortir al final, quan havia fet 16 anys de presó, va entrar en 21 anys, en va sortir en 37, i va continuar lluitant sempre, sempre, sempre contra el franquisme. De fet, després de la mort de Franco, va ser una de les cares més visibles de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics. Per tant, una dona... un dels pocs testimonis vius que quedaven de la Guerra Civil, però sobretot per mi una dona digna, una dona coherent i una dona d'esquerres.
Maria Salvo, que ha mort als 100 anys i volíem recordar-la avui en aquest espai que dediquem cada setmana a parlar d'història, precisament ara que a més es commemoraran doncs, això, els 45 anys de la mort de Franco. Avui ens vols parlar del dictador? Sí?
Parlarem una mica, no?, si et sembla.
A veure, què ens vols explicar?
Vols que t'expliqui una cosa abans d'entrar en matèria?
Sí.
Que és això de les morts que hi ha hagut els 20 de novembre. O sigui, és una cosa, és una data, una mort, molta gent i gent diferent. És a dir, 20 de novembre de l'any 1975 mor Franco, és veritat, però 20 de novembre de l'any 1936 és afusellat José Antonio Primo de Rivera, el cap de la Falange, a la presó d'Alacant, de la República. El mateix 20 de novembre de l'any 1936 mor el líder anarquista Buenaventura Durruti a Madrid. I després, posteriorment, el 20 de novembre de l'any 1984, és assassinat el pediatre Santiago Brouard, dirigent de Ribatasuna, per part del GAL, i el 1989, 5 anys després, és assassinat un diputat d'aquesta mateixa organització, també per part del GAL, que és Josu Muguruza. I si em permets posar una nota rosa, el 20 de novembre de l'any 2004 va morir Cayetana Fitzjames Stuart, la duquesa d'Alba.
Home, Déu-n'hi-do.
Sí.
Segur que algú hi trobaria alguna lectura que faria una connexió.
Sens dubte, amb les persones que connecten coses inconexes segur que en trobaríem alguna.
Ells. Va, però vinga, avui no es tracta de parlar de qui va morir el 20 de novembre, sinó d'aquella trobada històrica que a més va passar a Hendaya entre Franco i Hitler, i això va ser en plena Segona Guerra Mundial.
Sí, va ser una trobada que va tenir lloc el 23 d'octubre de l'any 1940, per tant, just una setmana després de l'assassinat a Montjuïc del president de la Generalitat, Lluís Companys. Recordem que Lluís Companys va ser capturat pels nazis a la Bretanya i entregat a les autoritats franquistes. Per tant, ja comencem a veure la connexió entre un règim i un altre. I, a més, m'agradaria dir que un home clau en l'organització d'aquesta reunió entre Hitler i Franco va ser precisament l'ambaixador franquista a Berlín, Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo, que era tietavi de l'actual portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y de Simón. En aquest cas podríem fer servir aquell refrany que diu que els testos s'assemblen a les olles, o millor encara aquell que diu que fill de pare ballador tot el dia salta.
Per tant, important, aquest detall, el tietavi de l'actual portaveu de Vox era un ambaixador franquista a Berlín. Va, ens remuntem a l'any 1940, aquella trobada entre Hitler i Franco a Hendaya. Estigueu molt atents perquè tot el que ens explicarà en Jordi Creus serà veritat, però potser que hi hagi algun detall que no ho sigui, i això us ho plantejarem cap al final de l'explicació. Vinga, va, som-hi? Home, així venia de gust, escoltar les notícies i veure les notícies amb aquesta banda sonora.
Sí, i tant.
Octubre del 1940, què estava passant en aquell moment a Espanya i Europa?
Doncs mira, tirem una mica enrere només per recordar la intervenció decisiva a Alemanya a la Guerra Civil Espanyola, Alemanya i italiana, per entendre la victòria de Franco. Primer, això. Llavors, a l'acabar la guerra, que guanya Franco, com dic, amb l'ajuda important dels alemanys, es troba que Espanya està absolutament destrossada i inicialment Franco es declara neutral quan comença la Segona Guerra Mundial, tot i que signa diversos acords tant econòmics com policials amb nazis i amb feixistes italians, amb Mussolini. La prova, doncs, l'entrega de Lluís Companys. Però a principis de juny de l'any 1940 hi ha un canvi, és a dir, Hitler està guanyant clarament la guerra, Hitler està a punt d'entrar a París, i Franco, Espanya, passa de la neutralitat a la no beligerància, i és un pas més. I uns dies després, el mateix Franco envia una carta al Führer en què s'apunta al nou ordre internacional feixista. Jo deixa'm llegir un parell de paràgrafs de la carta perquè crec que és molt eloqüent. Diu: "Estimat Führer, m'agradaria fer-li arribar la meva expressió d'entusiasme i admiració, i també la del meu poble, que amb emoció segueix la batalla gloriosa que assumeix com a pròpia."
Quins adjectius que feien servir, sí, eh? Gloriosa. Sí, sí,
sí. Franco li diu que no es vol mantenir neutral i que la nostra voluntat no és altra que la de realitzar per a vostè, quan ho necessiti, com si fos el patró, els serveis que estimi més valuosos. Franco, per tant, es vol apuntar a cavall guanyador i fins i tot al final de la carta li exposa una cosa que és molt important, que és la necessitat d'un espai vital per a Espanya. Què vol dir això? Contraprestacions territorials a canvi de l'entrada a la guerra.
I quina va ser la resposta de Hitler?
Bé, el primer que va fer va demanar un informe al seu ambaixador de Madrid, que li va confirmar el que ja era una evidència, és a dir, que el material militar espanyol estava antiquat, que no hi havia combustible per traslladar l'artilleria, que la indústria de guerra estava fatal, és a dir, que estava sota mínims, i que les vies de comunicació estaven en molt mal estat també. Llavors Hitler li demana una cosa a Franco, que és l'ocupació de Gibraltar, però li diu: "Escolta, però tranquil, donades les circumstàncies i la poca capacitat operativa que tens, jo t'enviaré tropes i material per expulsar els britànics del Penyal." I llavors és quan s'organitza la trobada en Daia entre els dos dictadors. Ho hem dit abans, 23 d'octubre de l'any 1940, a l'estació internacional de tren d'Hendaia, que és una ciutat fronterera amb Espanya, que toca a Irún, a Iparralde, al País Basc del Nord. I què passa? Franco arriba tard a la reunió. Les línies ferroviàries espanyoles estan molt malament, Franco hi arriba en tren i arriba tard. I això és la primera cosa que ja no agrada a Hitler, que era un home que li agradava, doncs, com a molta gent, com per exemple a mi, la puntualitat. Aleshores, va, a més d'arribar tard, amb una sèrie de peticions territorials per entrar a la guerra al costat de l'Eix. Què volia Franco? Doncs, a banda de Gibraltar, volia Tànger, el Marroc francès, Algèria, una ampliació del Sàhara Occidental, una ampliació de Guinea Equatorial i, atenció, també la part francesa de l'actual Camerún.
No s'hi posava per poc, eh?
No, és que volia pràcticament tot el nord d'Àfrica i, a més, una incursió cap a l'Àfrica Negra. Però el problema és que tot això era francès. I Pétain, que era un aliat de Hitler, segurament no ho hauria acceptat. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?
Sag mir, wo die Blumen sind. Per tant, s'acaben trobant els dos dictadors i com va la química entre ells? Es cauen bé?
No, molt malament. No. És a dir, Franco, d'una banda, té un complex d'inferioritat evident davant de Hitler. I després Hitler tenia a Franco molt baixa consideració. De fet, durant la reunió va mostrar diverses vegades el seu malestar i fins i tot després del sopar que van fer al tren de Hitler, després de sopar, a la reunió, Hitler va badallar ostensiblement diverses vegades mentre parlava Franco. És a dir, una manca de respecte molt gran. I després, fins i tot uns dies després, Hitler va confessar a Mussolini que preferiria que li arrenquessin diversos queixals abans de tornar-se a reunir amb Franco.
Sí. Va anar fatal.
Va anar fatal. I el mateix Albert Speer, el ministre alemany d'Obres Públiques, va dir a les seues memòries que quan Hitler es va trobar amb Franco, ell es pensava que es trobaria amb un veritable caudillo. Diu: "Però en lloc d'això em vaig trobar amb un sergent baixet i grassonet que no era capaç de concebre els meus ambiciosos plans."
Ostres, quin mal paper que va fer Franco, llavors.
Sí.
Escolta'm, i van arribar a algun acord o no?
Bueno, Franco i els franquistes sempre van intentar fer creure que Espanya no va entrar a la Segona Guerra Mundial gràcies a la perícia de Franco. I això és una cosa totalment falsa. Però és una cosa que si tu ara entres a Google i poses Franco Segona Guerra Mundial, encara veuràs notícies de diaris actuals que repeteixen com a lloros la mateixa mentida, que gràcies a Franco no es va entrar a la Segona Guerra Mundial. A veure, Franco, el govern de Franco, va signar un protocol secret que feia entre Espanya al pacte entre Alemanya, Itàlia i el Japó, per tant, a les forces de l'Eix. Què diu aquest protocol? No te'l llegiré tot perquè no acabaríem, sinó només el punt 4 i el punt 5. El punt 4 d'aquest protocol es diu textualment que Espanya intervindrà en la guerra al costat de les potències de l'Eix contra Anglaterra en el moment que se l'hagi proveït de l'ajuda militar necessària. I al punt 5 li atorguen a Espanya Gibraltar, però s'escapen amb evasives, lògicament, de la resta de territoris del nord d'Àfrica que volia Franco. Una decisió que es diu que es prendrà un cop acabada la guerra, però sempre salvaguardant els territoris de França.
I Franco signa aquest protocol?
Ells primer intenten fer modificacions, és a dir, després de la reunió aquesta que et dic que Hitler badallava, ells tornen a territori espanyol i Franco i el seu cunyat Ramon Serrano Súñer, ministre d'Afers Exteriors, d'altra banda, intenten fer una sèrie d'anotacions al protocol. El protocol que després els nazis no accepten i que Serrano Súñer, en nom del govern de Franco, acaba signant. I és un protocol que el franquisme, és un protocol secret, que el franquisme va intentar amagar sempre i que va fer destruir la documentació existent. I és una documentació que es va conservar a Alemanya fruit de la casualitat, o sigui, molta casualitat, ja que un diplomàtic nazi, al final de la Segona Guerra Mundial, la va amagar dins d'una caixa de galetes i la va enterrar al seu jardí. I això que li havien donat l'ordre de destruir tota la documentació perquè no pogués caure en mans dels enemics, o sigui, els soviètics ja estaven avançant ràpidament cap a Berlín. Gràcies a això es va poder trencar la mentida de que Franco no havia volgut entrar a la guerra. És a dir, és evident que ell el que volia era entrar-hi. I, de fet, el seu ministre d'Afers Exteriors, com deia abans, Serrano Súñer, va signar en nom del govern franquista aquest protocol d'entrada a la guerra, tot i que mai ho van explicar i tot i que, repeteixo, avui es continua repetint com a lloros que va ser Franco qui va salvar Espanya d'entrar. Va ser la tensió alemanya cap al front rus qui va salvar Espanya de començar una guerra contra Anglaterra, no pas la voluntat de Franco. I va ser una caixa metàl·lica de galetes qui va salvar aquest protocol perquè avui puguem saber la veritat.
Doncs fins aquí el resum d'aquesta trobada entre Hitler i Franco, que no es van caure gens malament entre ells. Ha arribat el moment de jugar, com fem cada setmana amb en Jordi Creus. És veritat o és mentida tot el que ens ha explicat? En concret, al voltant d'aquesta pregunta, és veritat que el govern de Franco va signar un protocol secret per entrar a la Segona Guerra Mundial al costat de Hitler? Ens podeu trucar al 93201-7474. La primera resposta encertada s'endú una subscripció gratuïta a la revista Sapiens per un any. 2 minuts de publicitat i ho resolem.
El matí de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell.
Doncs aquesta és la pregunta que avui ens planteja en Jordi Creus. És veritat que el govern de Franco va signar un protocol secret per entrar a la Segona Guerra Mundial al costat de Hitler?
És veritat.
Tot i el que diu Google.
Tot el que diu Google, tot i malgrat que pots trobar molts articles a Google que continuen dient el contrari, Franco estava disposat a entrar a la Segona Guerra Mundial al costat de les forces de l'Eix. I això que doncs, Espanya havia quedat destruïda amb una guerra de gairebé 3 anys que l'havia deixat molt malament. Tot això ho sabem gràcies al protocol secret que van signar el ministre d'Afers Exteriors alemany, Joachim von Ribbentrop, i el ministre d'Afers Exteriors espanyol, Ramon Serrano Súñer, que a més era cunyat de Franco. El franquisme, com hem dit, va fer desaparèixer tota aquesta documentació i gairebé va passar el mateix amb la dels nazis, però per sort una casualitat que esmentava abans va permetre que es conservés. Com va anar això? Doncs l'abril de 1945, mentre els soviètics avançaven imparables cap a Berlín, es va donar l'ordre de destruir tots els fons documentals que tenien els nazis amb l'objectiu que no caiguessin en mans dels enemics. Però hi va haver un home que no va permetre, que va permetre que aquest memoràndum arribés fins als nostres dies, que és el diplomàtic Karl von Loesch, que era precisament la persona encarregada de destruir tot. Ell va fer destruir tota la documentació de paper, la va fer cremar, però va conservar part de la documentació microfilmada. I és veritat que ho va amagar dins d'una caixa metàl·lica de galetes, que la van embolcallar amb draps molls d'oli per evitar la degradació del seu contingut, i que ho va enterrar al jardí del palau on vivia. I posteriorment, finalitzada la guerra, va indicar un oficial britànic on podia trobar tota aquesta documentació. Gràcies a aquest senyor, gràcies a aquest nazi, es va poder trencar el mite de la perícia de Franco i de la neutralitat espanyola.
Una història que estic segura que li encanta. Va, deixa'm dir la guanyadora, per cert. Sí, mira, ja me n'anava cap al Quico. És la Dolors de Tona, qui s'emporta aquesta subscripció d'un any a la revista Sapiens, perquè ha encertat que això era veritat, que el govern de Franco va signar aquest protocol secret per entrar a la Segona Guerra Mundial al costat de Hitler.